cada poc temps podem parlar, afortunadament, d'avanços, de grans passes per la lluita contra el càncer. Quan parlem del càncer estem parlant d'un ventall molt ampli de malalties de diferents tipus, però que tenen un nom comú que és càncer, no? I tots es tracten de diferents maneres. El cas és que una d'aquestes passes esperançadora, que està en fase d'investigació, evidentment, ara mateix, és una molècula que elimina aquelles cèl·lules velles que queden després d'un tractament de càncer, o sigui, cèl·lules que estan envellides i que queden per allà donant voltes. Quin paper tenen aquestes cèl·lules i per què és tan important tot això? Parlem precisament amb el catedràtic de la Universitat Oberta de Catalunya i director dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC i investigador de la Universitat de Leicester, el Salvador Massip. Salvador, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, què tal?
Escolta'm, per què és tan important eliminar aquestes cèl·lules velles?
Doncs perquè s'ha vist que aquestes cèl·lules, que les has definit molt bé, són cèl·lules que s'envelleixen degut al tractament, quimioteràpia, radioteràpia, i es queden per allà molestant, bàsicament. Doncs s'ha vist que aquestes cèl·lules el que fan no és que simplement es queden allà mirant, sinó que fabriquen una sèrie de substàncies que tenen un efecte important a l'hora de fer que el càncer rebroti. Això és un problema molt gros, perquè ja sabeu que ja els càncers a vegades responen molt bé a tractament, i això està molt bé, però també passa que a vegades a cap d'un temps tornen, i no sabem molt bé per què. I un dels motius que sembla que podria definir aquest retorn del càncer és aquesta acumulació de cèl·lules velles que apareixen després del tractament.
Ah, llavors, aquesta molècula, com actua aquesta molècula que... No sé si ho heu descobert o com va això. Es descobreix la molècula o com va? Disculpa, eh?
Doncs és una mica, no sé si es pot dir que descobreix, està bé. De fet, va ser una mica per accident, com passen a vegades aquests descobriments, no? Aquest és un fàrmac que estàvem estudiant per altres motius, que està en fase de proves per tractar el càncer, perquè doncs, té una certa eficàcia amb algunes cèl·lules canceroses. I llavors es vam adonar, fent un experiment, mirant una mica quina feina feia, que també semblava que podia ser bastant més específic per les cèl·lules aquestes envellides. Hem fet alguns experiments, com deies tu, això és en fase de proves, i el que hem vist és que sí, que sembla que té una especificitat, és molt específic a l'hora de localitzar aquestes cèl·lules velles que apareixen després de la radioteràpia o la quimioteràpia i matar-les de forma molt selectiva.
Per exemple, això podria servir per qualsevol, no ho sé, igual és massa experimental en això, no, encara, però podria servir per tota mena de càncers? M'explico i concreto més la pregunta, perquè clar, hi ha més càncers més fàcils de tractar que d'altres, o sigui, no és el mateix un càncer de pàncreas que un de cervell que un de pulmó, no? Per exemple, el cervell, que és tan difícil arribar i entrar amb medicaments o amb un fàrmac, ajudaria?
És una bona pregunta, i de fet això és la següent pregunta que ens fem. En quins càncers això podria servir? Com deia, això són treballs ara de laboratori, per tant ara hem de passar a veure quina possible aplicació té en el món real, i el primer pas seria això. Serveix per tots els càncers? Per quins càncers serveix? En quins càncers hi ha més d'aquestes cèl·lules envellides en resposta al tractament? Això és un tema que encara és desconegut.
Encara no.
Evidentment. Encara no, però sabem que els tractaments indueixen aquestes cèl·lules velles, però no sabem quins càncers ho fan amb més freqüència, i una de les feines que tenim ara és això, no? Per a dir quins càncers podrien respondre a aquest fàrmac o altres similars.
Serveix per altres coses? És a dir, quan parlem de cèl·lules, aquestes cèl·lules velles, no sé si quan parlem de cèl·lules velles parlem cèl·lules velles només parlant d'aquestes cèl·lules concretament que sobreviuen o que estan per allà donant voltes, aquestes que produeixen aquestes substàncies que explicaves, o serveixen per totes les cèl·lules velles, com una renovació?
Doncs sí, aquesta seria una mica la idea. O sigui, primer estem pensant en el càncer, perquè és potser l'aplicació més immediata, però a llarg termini això, en principi, doncs, podria funcionar eliminant cèl·lules velles que apareixen per altres motius. Per exemple, doncs, degut a l'edat, simplement, no? L'edat anem acumulant aquestes cèl·lules velles, i això té un efecte amb la funció dels nostres òrgans i dels nostres teixits. Per tant, experiments que haurem de fer també serà per veure si això funciona a nivell de reduir, per exemple, malalties associades amb l'envelliment, posa l'Alzheimer, posa diabetis, fins i tot l'obesitat. O, per exemple, s'ha vist que la Covid mateixa indueix aquestes cèl·lules velles, una resposta també que veiem als virus. Per tant, potser de cara a tractar Covid persistents, coses d'aquestes, tot això són possibilitats que, sens dubte, s'han de sentir. Seran només teòriques ara, però s'han d'explorar i pot donar doncs, aplicacions interessants.
O sigui, tenim una llista llarga per aplicar tot això. Clar, ara està només...
S'està... Hi ha feina.
Home, i tant que hi ha feina. Eh? En aquestes coses hi ha feina i llarga en aquest cas. Ara està en fase experimental. Ara parlo d'una qüestió pràctica, et faig la pregunta, no? Quan tens aquesta molècula que saps més o menys cap on hem d'anar, en aquest cas parlàvem d'aquestes cèl·lules zombis del càncer, principalment, quan s'arriba a port? És a dir, quan dius, tenim un fàrmac, si, imaginem que tot va bé, que tenim un fàrmac que funciona per eliminar les cèl·lules velles d'aquests tipus de càncer, quan s'arriba a port? Quants anys passen?
Bé, doncs aquesta vegada juguem amb avantatge perquè aquest fàrmac ja existia, és a dir, ja està estudiat, s'està estudiant com a possible tractament. Per tant, això vol dir que totes les proves de seguretat, de saber si és tòxic, de saber quines dosis funcionen, etcètera, ja s'han fet. Per tant, aquí hem estalviat ja uns quants anys de feina. Però clar, encara quedarien ara doncs, passar doncs, als models animals, o sigui, hem de provar aquesta substància amb animals, veure com reaccionen, com si funcionen exactament pel que volem. Són anys, això, són anys. I si, suposant que tot vagi bé, normalment, des del primer descobriment que realment pots fer proves amb humans o pots veure que funciona amb humans, poden passar fàcilment entre 5 i 10 anys o més.
No sé si la darrera... És que em venen tantes preguntes al cap, Salvador, no vull robar-te més temps, però hi ha una que se m'ha vengut ara mateix al camp conforme a l'envelliment de cèl·lules. Això serviria com, per exemple, a malalties com l'Alzheimer?
Jo crec que sí, jo crec que això podria ser una de les formes. El que passa és que, clar, quan parlem d'aquesta mena de malalties, hem de pensar molt bé amb els efectes secundaris. És a dir, tots els fàrmacs existeixen, des de l'aspirina fins a aquest que estem parlant ara, tots tenen efectes secundaris, no? Llavors, tu has de mirar que els efectes secundaris no siguin pitjor que el que intentes curar, no? En el cas del càncer, cap problema, però el càncer, si no el tractes, és mortal. Per tant, aquí pots tolerar un cert nivell de efectes secundaris. Ja ho estem veient amb la quimioteràpia mateixa clàssica, tens efectes secundaris molt importants, però els tolerem perquè l'alternativa és pitjor. Ara bé, quan parlem de malalties cròniques, de malalties relacionades amb l'edat, o que al principi la persona podia estar més o menys sana, clar, el que no vols és fer-li més mal, no?, i causar-li problemes, perquè això serien fàrmacs que s'haurien de prendre segurament durant períodes llargs. Llavors hem de mirar molt bé que els efectes secundaris siguin controlables o intentar reduir-los al màxim, i aquí entra una mica la fase de manipular químicament la substància per fer-la més benigna, diguéssim, o que almenys efectes secundaris.
Doncs Salvador Massip, catedràtic de la UOC i director dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC i a més investigador de la Universitat de Leicester. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Felicitat per la feina.
Un plaer, gràcies.